Avui al Faves Comptades ens endinsem en una de les grans cites culturals de la temporada, l'exposició Volaverun, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat, que arriba al Museu del Monestir de Sant Cugat del 29 d'abril al 14 de setembre. Una oportunitat única per veure reunides les quatre grans sèries de gravats originals de Goya, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromàquia i Proverbios, acompanyades de la mirada contemporània de diversos artistes actuals. Per parlar-ne ens acompanyen l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat, i l'Aina Marc Desbert, crítica d'art i comissària d'aquesta exposició. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, per explicar, per parlar d'aquesta exposició que la setmana que ve ja podrem gaudir a la ciutat. Alba, què significa pel Museu de Sant Cugat acollir una exposició d'aquesta envergadura, no? Perquè amb les quatre grans sèries de gravats de Goya, que no sempre tenim l'oportunitat de veure des de casa les obres d'aquest artista.
Doncs bé, ja ho has dit tu, no? És una gran oportunitat per veure obra d'un artista universal com és Goya, un artista que tots tenim molt present perquè precisament per la seva rellevància, per la seva importància a formar part dels plans d'estudi des de l'educació inicial fins al final. És un artista que té, bueno, ja ho explicarà l'Aina això, però és un artista que té una obra molt moderna, molt contemporània, que ens ressona molt als seus temes en l'actualitat, i poder reunir tota aquesta col·lecció, això que em dius, a casa, no? Tenir-ho a 5 minuts de la majoria d'on viu la gent de Sant Cugat, doncs és una oportunitat fantàstica.
Com s'ha gestat aquesta col·laboració amb el Museu de Mataró i la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya per fer possible aquesta itinerància?
Doncs mira, tant el Museu de Mataró com el Museu de Sant Cugat formem part de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya. Això és una de les xarxes de museus que impulsa els serveis de museus de la Generalitat i que es centra o reuneix museus i monuments que tenen com a temàtica principal, l'interès principal, la història. Llavors col·laborem entre aquests museus que formem part de la xarxa. Llavors aquesta activitat, aquesta exposició, és una exposició produïda pel Museu de Mataró en el seu dia a partir d'uns gravats que formen part de la seva col·lecció, i el Museu de Mataró va oferir als museus que integrem la xarxa. Llavors, doncs, bueno, ja va passar per una primera itinerància a Santa Coloma fa uns mesos i a Sant Cugat doncs, hem tingut la sort que podem ser els següents.
Ens podeu explicar una mica la singularitat tècnica d'aquesta col·lecció? Són estampades durant la Guerra Civil Espanyola i és considerada una de les edicions més valorades, si no m'equivoco.
Sí, correcte. És un tiratge molt especial, aquest. El govern de la República, durant la Guerra Civil Espanyola, com a una estratègia de prestigi internacional, va voler imprimir les quatre principals sèries gravades de Goya, que són els Desastres de la Guerra, els Caprichos, els Proverbios o Disparates i la Tauromàquia. No és casual que el govern de la República s'afixés en un artista com Goya. Goya havia estat un artista compromès en el seu temps, era un artista que estava al costat de la raó, al costat dels il·lustrats, i d'alguna manera, pel govern de la República, Goya representava els valors que el govern democràtic defensava en aquell moment. Està considerada, com dius, un tiratge d'una gran qualitat per la seva impressió i per la seva entintada. Es va fer la Calcografia Nacional de Madrid, se'n van preveure 150 exemplars, però per molt de la guerra, és a dir, els bombardejos cada vegada estaven més a prop del taller, cada vegada faltaven més materials i més personal, no es va poder acabar d'imprimir els 150 previstos per cada una de les sèries. I també és important remarcar que era la primera vegada que s'imprimien les quatre sèries a l'hora. La primera i última vegada que es va fer aquesta impressió completa. I com deia l'Alba, el Museu de Mataró col·lecciona la número 16 de cada una d'aquestes sèries.
Falta un, després explicarem. Correcte. Ens ho explicarem vosaltres molt millor.
Sí, senyora.
Quina importància té la tècnica del gravat en la trajectòria de Goya i com ho poseu en valor en aquesta exposició?
A veure, Goya va ser un gravador molt prolífic. Té uns 280 gravats, uns 280 gravats, i vaja, el gravat per ell és una tècnica que li permet desenvolupar una temàtica molt personal. El 1793 Goya pateix una greu enfermedat que el deixarà sord, i per molts estudiosos aquest és el punt d'inflexió que el fa d'alguna manera allunyar-se de la pintura per encàrrec i acostar-se a una expressió artística més personal. Mm. En aquest cas ell desenvolupa en petit format, que són els gravats. Llavors és on ell se sent còmode per fer i per expressar tot allò que pensa personalment. De fet, val la pena dir que en el segle XVIII la paraula capriccio, que dona nom a la primera sèrie que ell fa el 1795, volia dir tot allò que els artistes creaven sense que fos encàrrec de ningú. Mm-hmm.
Des de la llibertat.
Sí, no? I en aquesta exposició doncs, el que fem és mostrar i explicar les principals quatre sèries gravades de Goya. Mostrar-les, exposar-les i explicar-les.
L'exposició, de fet, parteix d'una absència, abans ho dèiem, és el gravat número 16 dels Desastres de la Guerra, s'aprovechan, que no hi és en aquesta col·lecció número 16. Per què heu volgut posar el focus en aquest buit i com s'ha articulat el discurs al seu voltant?
Mira, el 2019, quan la directora del Museu de Mataró, l'Anna Capella, em va fer l'encàrrec de pensar una exposició entorn dels gravats de Goya, ja em va avisar que faltava aquest gravat. Aquesta absència està documentada al Museu de Mataró des dels anys 60, tot i que les sèries gravades entren a la col·lecció del museu a l'any 44, uh-huh. a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional, a través del CDPAN. Als anys 60 ja es documenta aquesta absència. És el gravat número 16, com deies, de la sèrie dels Desastres de la Guerra, i es diu si aprovechan. Hi ha diverses teories sobre aquesta pèrdua.
Teories, però no certeses.
No certeses. No se sap si és una desaparició intencionada, fortuita. S'han fet diverses investigacions des del Museu de Mataró, però no s'ha arribat a cap certesa. En tot cas, possiblement la que se pot acostar més a la veritat... Mm-hmm.
La més verossímil, no?
Sí, la que s'ha explicat més vastament és la de que alguna persona que s'estava exilant a França va deixar aquests gravats i va agafar uns dels cromos, justament dels Desastres de la Guerra, no és casual, i justament el que es diu s'hi aprovechan, que a més és el gravat número 16 d'aquesta estampació que us deia, que és la número 16 en totes les tirades, no? En totes les sèries.
És poètic fins i tot, eh?
Força, sí. Llavors, hagués estat molt fàcil per aquella exposició demanar prestat aquest gravat a alguna col·lecció pública o privada d'aquí de Catalunya. Però ens va semblar més interessant que allò que feia singular la col·lecció del museu fos el motor a partir del qual desenvolupar i crear totes aquestes intervencions contemporànies.
Ara parlarem d'aquestes intervencions, perquè les obres es mostren al públic justament des d'una perspectiva contemporània, amb les intervencions dels artistes Irene Solà, Nadot, Marco Priori, de la companyia La Soledad. Què consisteix exactament aquestes propostes artístiques, no?, que s'han creat específicament per aquesta exposició?
Clar, hi ha diversos fils que volíem estirar a partir de Goya. I crec que val la pena també remarcar que qui vulgui veure els gravats de Goya els podrà veure. És a dir, les intervencions contemporànies van per un camí i els gravats es mostren per un altre camí, tot i que la hibridació mm-hmm. és molt interessant. I hi ha diversos temes que a mi personalment de la figura de Goya com a artista i de la seva obra gravada m'interessava explorar a través de la mirada artística contemporània. Una és el fet literari en els gravats de Goya. Tant en la sèrie dels Desastres de la Guerra com en la sèrie dels Capritxos, l'estampa, la imatge, està acompanyada d'una petita cita, una frase, un text, un epigrama, que a vegades ens ajuda a entendre l'obra, però que d'altres vegades és més aviat un text confús o un acudit que fa que sigui més complexa l'entesa del que estàs veient, no? Que sembla que contradiu allò que estàs veient amb allò que estàs llegint. Llavors pensàvem que era interessant que algun artista pogués treballar aquest fet literari a partir de les estampes de Goya. Un altre tema era aquest que dèiem abans, que Goya fa aquestes estampes quan està completament sord. Uh-huh. Ell parlava per les mans en una mena de protollenguatge de signes i es comunicava també amb notes. Un altre dels temes, òbviament, era treballar a partir del gravat perdut. Aquest era el que més ens interessava, és a dir, poder cobrir aquest buit, omplir aquest buit d'alguna manera, sense la necessitat de demanar prestat aquest gravat que no tenim. I l'altre, evidentment, era, com apuntava també l'Alba abans, explorar aquesta dimensió de l'artista modern, no? que en el segle XVIII ja ens està obrint les portes del que vindran a les avantguardes pictòriques posteriors al segle XX.
Com va ser el criteri per triar aquests artistes per fer aquest relat que ara ens explicaves dels gravats de Goya?
Clar, a mi, en aquell moment, el Museu de Mataró em va deixar treballar en total llibertat per poder escollir els artistes i les persones que jo pensava que podrien desenvolupar aquestes idees de la millor manera possible i aquestes obres de la millor manera possible. Llavors va ser un criteri molt personal.
Això sí, va ser per encàrrec, diguéssim, no?
Sí, sí,
per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Llavors, la Irene Solà necessita poques presentacions, és artista, és escriptora, el tema del món de les bruixes que s'explica plora bastant en els capritxos de Goya. Ella l'havia tractat també, a banda de novel·la, també en una exposició que havia fet a la Galeria dels Àngels de Barcelona poc temps abans, i llavors va ser molt fàcil convidar-la a treballar a partir dels textos de Goya. I ella el que fa és un centó, una obra literària a partir dels textos de Goya, converteix aquestes frases, aquests epigrames dels capritxos i dels desastres en un poema, en vers. I llavors ofereix també una nova representació visual dels gravats. Mm-hmm. En el cas del Marcos Prior, ell ve del món del còmic, és il·lustrador, és dibuixant, i ens va semblar que era la persona que podia treballar aquest gravat que no tenim. Ell ho fa a través d'un fanzine, que es diu S'aprovechan, i ho fa a través d'una tècnica que es diu la risografia. L'Anna Dot és una artista i presenta en aquest cas una instal·lació escultòrica. Ella s'imagina que en els gravats de Goya trobem aquestes mans que ens parlen, aquests gestos d'aquests llenguatges de signes que dèiem. Uh-huh. Ella s'agafa una frase del Martín Zapatero, un amic de Goya, que diu que Goya hablaba por la mano. Llavors converteix aquestes mans dels gravats en unes planxes de coure que projecten unes ombres per sobre d'aquests gravats. I finalment la companyia La Soledat ens presenta una visita teatralitzada per l'espai de l'exposició.
Déu-n'hi-do. Doncs quina companyia per aquests gravats. Abans ens ho deies, Goya va ser escollit, i no a l'atzar també, pel govern de la República perquè representava aquests ideals del govern democràtic. Què ens diu a dia d'avui encara l'obra de Goya, especialment aquests gravats sobre la societat que ell reflectia en aquell moment, però que hi ha moltes coses que encara tenim a la societat actual?
Clar, jo crec que Goya és un artista universal i possiblement ell va arribar massa d'hora, és a dir, és un avançat en el seu uh-huh. temps. De fet, part de la seva obra gravada és incompresa pels seus coetanis. Val la pena recordar que els capritxos, quan surten a la venda, el 1797 o uns anys després, només poden estar dues setmanes de la venda. Ella els ha de retirar de la venda perquè la Inquisició li està trepitjant els talons. I la tauromàquia, quan la posa a la venda, resulta ser un fracàs comercial. I les altres dues sèries, tant els desastres de la guerra com els proverbios, queden inèdits. Llavors, és un artista que a nosaltres ara ens ha arribat, perquè com dèiem abans, ens està obrint les portes de l'art modern i ens està ja connectant amb les avantguardes del segle XX. I una de les sèries que potser ens pot interpel·lar més directament, tot i que jo crec que Goya no el deixes de mirar, no el pots deixar de mirar mai, diguéssim, uh-huh. Ens acompanyarà sempre, però una de les sèries que ens pot acompanyar més ara o ens pot interpel·lar més ara, evidentment, és Els desastres de la guerra. Ell parteix de la guerra del francès i està fent una crònica de la guerra del francès, però ara mateix, que estem en un moment convuls, que tenim guerres més o menys a prop, ens recorda qualsevol de les imatges que puguem veure en televisió o en premsa escrita.
N'hi ha algun que sigui especialment rellevant per vosaltres? No sé si fa de mal dir això de triar-ne un, però que us interpel·li més que els altres, o que creieu que pot connectar, ara parlaves de la col·lecció de la guerra, No sé si es fa de mal triar, això. Sí.
Clar, jo en aquest cas remarcaria justament el gravat 61 dels Capritxos, que és el desastre, que és de, perdoneu, que és el que es diu Volaverum.
Que dona el títol, eh?
Que a nosaltres ens ha servit per donar el títol en aquesta exposició i que és una paraula del llatí que vol dir que volaren, que alguna cosa ha desaparegut o que s'ha perdut. Sí, nosaltres aquest gravat ens funciona molt bé per després també articular tot aquest discurs que despleguem en l'exposició.
Alba, tot això va acompanyat d'unes activitats complementàries que organitzeu i heu programat des del museu per apropar aquesta exposició als diferents públics. Ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, tant. Exacte, la idea és que, ja aprofitant, no?, que tenim aquesta obra magnífica al museu, doncs poder facilitar, no?, que arribi a cadascuna de les persones que puguin estar interessades. Llavors, hi ha diverses propostes, des de les visites guiades estàndard, no?, algunes que seran conduïdes per la mateixa Aina Mercader. Una concretament, a més, que tindrà lloc el mes de juny, estarà centrada específicament en la qüestió de memòria històrica, no?, el més fent èmfasi, no?, en aquest paper que va tenir aquesta sèrie, bueno, aquesta producció en l'època de la Segona República. Després tenim una activitat especial per nens, no?, per experimentar més amb la tècnica del gravat, sobretot si és una part més centrada en aquest aspecte. Després, bueno, a partir de les propostes artístiques contemporànies, doncs hi ha activitat, no?, l'espectacle de la companyia La Soledat, que a més intentem
aterrar. El 17 de maig, això, eh?
Sí, exacte, 17 de maig, per cert.
Un dissabte,
que és la nit de... Ho fem amb motiu precisament de la nit dels museus. L'endemà és el Dia Internacional dels Museus i, per tant, bueno, em sembla que és una activitat idònia per, una, per un moment així, i que es centra en Goya, però alhora busquem aterrar-la i vincular-la amb el claustre de Sant Cugat, no?, ja que l'acollim en el claustre i, bueno, per posar en valor mútuament aquestes dues obres excepcionals. I després, ara ja me'n vaig cap al final, per cloure l'exposició al setembre, tindrem també l'Anna Dot, no?, recitant el poema que elabora, bueno, que ha explicat ja l'Aina i que, bueno, ens donarà el colofó perfecte.
Per tancar aquests mesos d'exposició, ja ho sabem, a partir del 29 d'abril i fins al setembre, fins al 14 de setembre, després de la Diada, qui no s'ho vulgui perdre més pot anar a la inauguració, que serà dimarts de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, oi, Alba?
Exacte, sí.
Doncs tothom convidat a veure aquesta exposició que ens apropa un dels artistes més universals, Goya, a casa, que és un autèntic privilegi, això que deia l'Alba, 5 minuts caminant de casa, poder veure aquests gravats, a més amb aquestes hibridacions artístiques amb artistes contemporanis de primer nivell. Tothom convidat. A partir de dimarts podran gaudir-la al Museu del Monestir. Aina, Alba, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots els detalls i convidar-nos a tots a gaudir de Goya aquí a casa nostra, Sant Cugat.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies.